nevades, que podrien arribar al metre i mig, i també està activada l'alerta groga per altes temperatures al Pla i Llevant de Mallorca i a les Pitiüses. Amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà a l'informatiu migdia.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 25 de juliol. Primer de tot, gràcies, així, en majúscules, en felicitat i satisfacció de saber que esteu darrere de cada ràdio al cotxe, amb el mòbil o que vostre. El darrer informe de l'Estudi General de Mitjans, l'EGM, certifica que aquest programa ha pujat fins als 19.000 oients cada dissabte. Gràcies als professionals sanitaris i pacients per ajudar-nos a traslladar el missatge de Servei Públic de Salut i Benestar a l'audiència també. Gràcies per seguir-nos cada setmana. Com dèiem, és una alegria i una satisfacció. Seguirem així, en rigor, el que porten els professionals. Dit això, com sabeu, estan suportant un estiu bastant complicat a nivell de temperatures. Ja han superat les tres onades de calor i, per exemple, fa uns dies, Llucmajor va registrar 40,8 graus de temperatura. Estiu és igual a intoxicacions alimentàries perquè els aliments rompen la cadena de temperatura i es fan malbé i això provoca problemes estomacals conegudes com a gastroenteritis. També les intoxicacions poden ser etíliques i són habituals perquè la gent beu en excés. De tot això xerrarem amb la doctora Liliana Calderón, especialista d'urgències en uns instants. També donarem l'enhorabona a la doctora Margalida Miró, la primera dona en ser catedràtica d'infermeria per la UIP. Només quatre infermers són a les Illes i ella n'és una, conversarem una estona amb ella. També sabrem com ha crescut el servei de cardiologia d'Inca, que ja ha superat la implantació de més de 100 marcapassos a la capital de la comarca del Reguer. I també fa dos anys hem de dir que els pacients que abans es derivaven a les espases ara ja es fan a l'Hospital Públic Inca. A més, als estudis d'IB3 Ràdio, a la segona part del programa, en l'entrevista principal, tindrem amb nosaltres el gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu, Jaume Morell. Amb ell posarem èmfasi en tots els serveis de referència d'aquest centre a Calagamba i Palma, a Inca, com és el de neurorehabilitació, la geriatria o la fisioteràpia, entre d'altres. Són, per tant, alguns dels temes de portada del programa d'avui, però no perdem ni un segon més, així que aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Sintonia del repàs informatiu sanitari de la setmana. El cert és que estan passant un estiu amb temperatures molt altes i això moltes vegades condiciona l'estat dels aliments. Apareixen bactèries, la cadena del fred no respecta i tot i que, per exemple, dur ou es pot fer malbé. Laura Calafat, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els nostres oients. La realitat és que l'estiu és perillós a l'hora de menjar o beure per les famoses intoxicacions que poden ser alimentàries o etíliques, com bé deies tu, Carlos. Unes són per l'estat dels aliments i d'altres és per beure massa alcohol.
Consultam ara tot una experta, com és l'especialista d'urgències, la doctora Liliana Calderón, del Servei d'Urgències de l'Hospital Juané de Miramar. Molt bon dia, doctora, com està?
Buenos días, aquí con un poco de calor también.
Això li anava a dir, doctora Calderón. Està ja a punt d'encetar les vacacions? Està suportant la calorada? Com ho du?
Trabajando, sin vacaciones por el momento.
Bé, supos que arribaran aviat i podrà descansar. A veure...
En breve. Correcto.
A l'estiu, per què es produeixen, doctora, tantes intoxicacions alimentàries?
Bueno, sobre todo porque vosotros habéis hecho muy buena introducción explicando que las altas temperaturas y la benefician o diría yo que es una situación propicia para la proliferación excesiva de algunas bacterias o incluso algunas bacterias que generan toxina contaminando los alimentos. Además de que la cadena de frío es otro problema que al romperse también beneficia a este crecimiento y proliferación de bacterias, entre otros temas o causas.
Per tant, les altes temperatures serien una de les raons per les quals proliferen les bacteries dels aliments?
Sí, tal qual. Esto y la mala conservació d'aliments, per supuesto.
Doctora, bon dia. Això vol dir que hem de conservar millor els aliments? Perquè, a més, per què és tan important la cadena del fred en l'aliment? Ens pot caure malament?
Es que es esencial. poder conservar los alimentos como toca y sobre todo la temperatura, pensar que las altas temperaturas hace es como un caldo de cultivo para las bacterias. El alimento es alimento para ellos y encima les estamos dando un poquito de calor, esto hace que proliferen sin contención. Entonces el calor es un caldo de cultivo básicamente para ellas.
¿Y qué genera una intoxicación alimentaria al estiu? ¿Bacterias, virus, toxinas?
Correcto, sí, mira, pueden ser tanto bacterianas, virales o por toxinas, y las toxinas suelen estar generadas por bacterias habitualmente.
Quins efectes genera la nostra salut una intoxicació? Com ens podem donar compte que hem sofrit una intoxicació alimentària? Tenim diarrees, nàusees?
Sí, tal, mira. Primero, depende del tipo de vía de transmisión, si es la bacteria o la toxina o el virus. Suele haber un tiempo de prodromos que le llamamos. Si es la toxina, por ejemplo, el prodromo suele ser muy cortito y sobre todo genera malestar general, pueden o no provocar fiebre, el dolor abdominal tipo cólico puede ser más o menos intenso, vómitos y diarreas. Esto es lo más característico en las intoxicaciones alimentarias.
Per tant, doctora, per ser ràpidament, posar un exemple clar, si anem a la platja i ens duim el menjar i no tenim gelera o no posant la senalla amb els aliments a l'ombra, poden tenir una intoxicació alimentària, és la clàssica, no?
Sí, tal qual, lo has descrito, todos los factores que puede suceder. No llevar nevera, no tener bombrilla, ponerlo al calor y olvidarnos, sí. Suele pasar esto, y piensa que a veces los alimentos ya los traemos a veces preparados de casa y rompemos ahí la cadena del frío, más el calor, proliferación, sí, es un conjunto de cosas.
Doctora, hi ha un aliment que preocupa i molt, que és l'ou. És perillosa la salmonelosi? Quins efectes pot tenir a la nostra salut si l'agafam?
A ver, la salmonelosis, ahí tiene un gran abanico, un espectro de sintomatología. Hay gente que puede ser un portador y hay gente que puede sufrir realmente grave deterioro con deshidratación, bueno, y que la gastroenteritis le genere serios problemas de salud. Entonces, la verdad que el abanico es bastante, bastante extenso.
Doctora,
de sintomatologia.
Doctora, un altre error bastant comú a l'estiu és la manipulació dels aliments, com no es renta suficient, sí. Es poden coure malament, es contaminen. Alerta també a no fer net ben bé la fruita i els vegetals, no?
Sí, correcto. Es muy, muy importante la higiene adecuada, tanto de la fruta como la de los vegetales. Esto suele ser un error bastante frecuente, sí.
Xerràvem a la introducció que també són molt habituals les intoxicacions etíliques a l'estiu. Què me diu d'aquest tema? Està acostumada a atendre-les a l'estiu a urgències, doctora?
Sí, hay bastante. Es que hay cada día. Hay bastante consumo excesivo de alcohol con consecuencias nefastas como vómito, deshidratación, pérdida de conciencia, dolores abdominales, la verdad que vemos bastante. Y si me preguntas por la edad, es que vemos desde gente muy jovencilla hasta gente mayor, aunque no lo creáis.
Clar, la gent veu, se'n va a la playa, el sol i encara més perillós.
Sí, tal cual, nos olvidamos de hidratarnos por otro lado, entonces sí, es una combinación mala.
I de moltíssimes gràcies, doctora Liliana Calderón, del Servei d'Urgències de l'Hospital Juan E. de Miramar. Gràcies.
A vosaltres.
Bon estiu.
Adiós.
Anem amb més qüestions. Vos contam ara que el col·lectiu infermer de les Illes Balears està d'enhorabona. Dues infermeres més, ja són quatre, obtenen la màxima categoria acadèmica al convertir-se en catedràtiques de la UIP. A més, per primera vegada, això és molt important, a la nostra comunitat, una d'elles és una dona.
Així és, Carlos. La doctora Margalida Miró Bonet i el doctor Joan de Pedro Gómez recentment han obtingut la plaça de catedràtic de la Universitat adscrita a l'àrea d'infermeria del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears ha manifestat el seu orgull per aquests dos nomenaments que consoliden la presència d'infermeres dins la màxima categoria acadèmica de les Illes Balears, corroborant l'aportació de la professió des de la recerca i la docència a la salut de la població.
A més, el nomenament de la doctora Margalida Miró Pilar Bonet suposa una fita doblement important, ja que es tracta, com han dit, de la primera infermera dona a obtenir una plaça de catedràtica a les Illes Balears. Amb ella s'acaba de rompre un doble sostre de vidre que encara massa sovint es troben les infermeres a l'hora d'accedir a determinats càrrecs o assolir determinats reconeixements. L'assoliment de noves places de càtedres infermeres no només reconeix trajectòries individuals d'excel·lència, sinó que evidencia la capacitat de les infermeres per liderar la generació de coneixement i contribuir des de l'àmbit acadèmic a la millora de salut de la població.
Vida Saludable vol felicitar la doctora Miró per aquesta fita i ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic. Molt bon dia, doctora. Benvinguda al nostre programa.
Gràcies, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Primer de tot, enhorabona. Què suposa per a vostè l'obtenció d'aquesta plaça de catedràtica?
Bueno, jo diria que és una gran satisfacció personal, evidentment, però sobretot perquè representa molt d'any de dedicació, no?, a la docència universitària i a la recerca i a la professió en si mateixa, però sobretot ho vist com un reconeixement col·lectiu, no?, perquè arribar a una fita com és aquesta, vaja, seria una lectura injusta que fos un èxit individual, sinó que bé, jo crec que és un resultat d'un treball compartit des de la meva família, que m'ha acompanyat, i també estudiants, també companys i companyes, equip de recerca, i bé, molt de professionals que amb els que he tingut sonor de poder anar fent feina aquests anys. O sigui que crec que bé, que és un fet important a nivell simbòlic, no?, per la professió en general, però sobretot això, voldria reforçar la idea de que és un reconeixement, doncs això, sobretot col·lectiu. Aquesta seria un poquet el que suposa fonamentalment per mi.
Ja ho ha dit vostè, però clar, el camí ha estat molt dur. Hi ha moltíssima feina darrere, no?
Sí, és cert. És cert que arribar a una càtedra doncs requereix molta dedicació, no? Constància, anys de feina, això a nivell docent, de recerca, de lideratge d'equips i transferència també del coneixement cap a la societat, no? Però també crec que és important qüestionar la idea de que l'èxit acadèmic o assolir certes fites, no només dins l'acadèmia, supos que també altres contextos, no? Necessàriament no ha d'anar acompanyat de renúncies personals. És a dir, m'agradaria reforçar la idea de que la universitat i la recerca i la gestió haurien de ser espais inclusius, que no es cloguessin a cap persona, no?, per rols de gènere, uh-huh, o d'origen, o de classe social, o altres determinants. Per tant, no hauria d'anar de sa mà, que molt sovint mos expliquen així, de renunciar a aspectes importants de sa vida, no?, com, jo què sé, pot ser sa criança un moment donat, o sa cura de familiars, no? I llavors, sí, és un esforç individual i col·lectiu, però m'agradaria transmetre la idea de que podria, és accessible per a tothom en condicions diverses, o hauria de ser així cada vegada més, vaja.
Amb el seu nomenament, doctora, i el del mencionat doctor Joan de Pedro Gómez, s'ho menjar a les Illes quatre persones en assolir-ho. És un reflex del talent, del compromís, rigorositat i excel·lència de la infermeria balear?
Bé, jo diria que sense cap dubte. L'infermeria balear ha experimentat un creixement extraordinari en les darreres dècades. Hem de recordar que l'infermeria com a ciència s'incorpora a la Universitat Espanyola l'any 77. Per tant, això fa un no res des d'un punt de vista disciplinar, no? Llavors, podem dir que a dia d'avui tenim grups de recerca que estan consolidats i integrats a instituts de recerca, professionals en el nostre sistema de salut amb una formació puntera i avançada que estan liderant centres, estan liderant programes i polítiques de salut, i per suposat tenim una universitat pública compromesa, que té una connexió molt estreta en la pràctica i en la recerca, no? Llavors, aquestes càtedres no apareixen per casualitat, no? Mm-hmm. Sinó que són anys d'haver invertit en formació, en recerca competitiva, en internacionalització també, en cultura científica, o sigui que sí, que diria, sense cap dubte, que així és.
Vostè ha romput el sostre de vidre, una professió molt feminitzada, que a la fi ha aconseguit la seva primera catedràtica a les Illes. Vostè ja ha dit que no hauria de ser tan estrany, que s'hauria de normalitzar i que s'ha de porar que una dona arribi on sigui. No hauria de ser notícia que una consellera de les Illes Balears hagi estat infermera o que l'actual gerent de Sant Llàtzer sigui infermera. És a dir, queda encara, doctora, molta lluita per seguir avançant.
Sí, sí, aquest nomenament és una bona notícia, com els que han rebut altres dels meus companys, no? Però no significa que la igualtat o l'equitat estigui assolida, no? La paradoxa és que si infermeria és una professió majoritàriament femenina, com sabeu, però els espais de màxim poder o reconeixement, tant acadèmic com científic i també institucional, com tu apuntaves, no?, en la direcció d'hospitals o de centres de salut, encara estan infrarepresentats per dones. Llavors, sabem que les desigualtats no desapareixen soles, no?, i que cal revisar les estructures. Vull dir, que les institucions siguin cada vegada més conciliables, revisant criteris d'avaluació que a vegades no són gens compatibles amb la conciliació en la vida i sobretot en les cures, no? I m'agradaria de qualsevol manera, clar, que aquest nomenament deixés de ser excepcional, no? I que ben aviat ja no fos notícia que una dona arribés a una càtedra i que tampoc una infermera arribés a una càtedra. Per tant, això seria senyal de que anant canviant qüestions estructurals, no?
A més, vostè ha liderat des de fa anys l'impuls de la docència, la recerca i la innovació de manera exemplar en el camp infermer. De què se sent més orgullosa?
Bueno, jo destacaria que la idea central seria el fet de treballar perquè el cuidat, el tenir cura dels altres, no és un acte neutre, sinó que és una pràctica històrica que hem anat construint, no?, de forma particular a la nostra societat, però si la comparem amb altres, doncs hi ha diferències, i sobretot també la pràctica política. És a dir, que la cura de la població requereix de perspectives i de recerca, no?, que cada vegada posi de forma més visible les desigualtats que encara hi ha i que faci feina perquè siguin el més justes possibles en les distintes condicions de vida de les persones. Per tant, me sent de qualque manera, no sé, potser no sé millor, però hauria de dir altres, no?, en això, però em ha portat una mirada on puguem construir una infermeria com a professió i sobretot una cura de la població més justa, més reflexiva i més compromesa amb l'equitat.
Mm-hmm. Com deia, doctora, vostè és professora del mencionat departament i, a més, forma part del grup de recerca crítica i qualitativa en salut i del grup de recerca cures, cronicitat i evidències en la salut integrat a l'IDISBA. A més, té 21 anys d'experiència com a professora associada i des del 2017 és professora titular en matèries relacionades a l'història de l'infermeria, les bases metodològiques i conceptuals de l'infermeria i la investigació qualitativa i les epistemologies crítiques en salut. Una feinada. A veure, expliqui'ns una mica en què s'ha centrat els darrers anys.
Bueno, els darrers anys he tractat de no deixar mai de costat les tres àrees que jo no sé ni sent compromesa com a professora universitària, per una banda, la docència, no? De fet, és el meu sentit primer d'estar aquí, que són els estudiants, formar futurs professionals dins d'aquesta ciència, i després la recerca i també la gestió, la que he pogut dedicar també molt d'anys, no? La docència, sobretot, jo diria que intent transmetre l'amor. L'amor, el respecte i el prestigi de la cura a les persones que se dedicaran a l'infermeria, doncs, tres anys després, perquè jo els dono classe primer de grau, i llavors tracta de mantenir sempre actualitzat no només els continguts, sinó també les metodologies, no?, per adaptar-me a les generacions que van canviant en formes d'entendre i d'aprendre i d'interactuar, no?, dins espais d'aula. Sobretot, generar-los un espai segur per l'autocrítica, per la crítica també i per la reflexió dels temes que tractam. I a nivell de recerca, doncs un poc el que he apuntat abans, intentar des de perspectives crítiques i sobretot qualitatives perquè ens permeten apropar-nos millor a les experiències i a les necessitats de les persones i dels professionals també, per tractar d'entendre un poc més com ha anat construint aquest concepte de cures a societat i també dins la pròpia professió, no? Uh-huh. I poder aportar millores i transformacions en el sistema que veiem que podrien, doncs, ser això, més just, no?, i més equitatius per a la població.
Doctora, i en el camp específic de la recerca, que a més és importantíssim i no s'ha de deixar de fer recerca, què destacaria? Sabem que s'ha centrat en l'anàlisi de com la cura, les relacions de poder en els entorns de salut influeixen, entre d'altres.
Sí, fonamentalment això, realment, la meva perspectiva, diguem, teòrica i política, per suposat, té que veure amb mirades crítiques, amb mirades de colonialistes, amb mirades feministes, per suposant, no? Uh-huh. En relació a que, pues això, en relació a que les cures són un bé públic, no?, i essencials, des de la prehistòria, mantenint la vida de les comunitats i de les persones, fins a dia d'avui, en tota la innovació que li puguem afegir. Llavors, poder analitzar com hem anat construint aquesta cura a les societats permet poder evidenciar allà on hi ha febleses, no?, o àrees de millora, en tot cas. Insisteix, en la idea de que puguem construir entre tots, en les cases d'infermeres de forma particular la cura, societats que siguin cada vegada més justes, no?, i més equitatives, independentment de les condicions en què una persona neix. Uh-huh. I aquest seria un poc, no sé, si hagués de resumir.
El resum. Doctora Margalida Mirabonot, moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per ser una de les quatre infermeres catedràtiques de les IES i, sobretot, fins una altra i bon estiu.
Vinga, moltíssimes gràcies també per vosaltres. Gràcies.
Seguim amb més bones notícies. L'Hospital Comarcal d'Inca ja ha superat la barrera dels 100 marcapassos implantats. En concret, s'ha arribat a la xifra de 115 des de fa 2 anys que s'implantava el primer pacient de 87 anys que patia un bloqueig auroventricular avançat.
Fins a l'any 2024, entre 50 i 60 pacients del sector sanitari de Tramuntana que necessitaven implantar-se un marcapassos o necessitaven un recanvi eren derivats anualment a zones parses. Aquests se sumaven tots aquells pacients que necessitaven una reprogramació del dispositiu o una revisió i tots els portadors de marcapassos que necessitaven sotmetre's a una cirurgia.
Des d'aquesta data, tots són atesos a l'Hospital Comarcal d'Inca. Els portadors de marcapassos i de defibriladors acudeixen a les consultes de cardiologia de l'hospital per a les seves revisions periòdiques o per reprogramar. Marlós.
Per aprofundir una mica més en aquesta gran fita, conversam ara una estoneta de ràdio amb la doctora Carmen Expósito, cap de secció de cardiologia de l'Hospital Públic de la capital del Reguer. Molt bon dia, doctora. Gràcies per atendre'ns.
Buenos días. Muchísimas gracias por darme la oportunidad para poder compartir con vosotros pues, una serie de cuestiones.
Què suposa haver arribat a aquest gran nombre de pacients?
Bueno, pues sobre todo la consolidación de la prestación que podemos ofrecer a los pacientes del área de Tramuntana aquí en el Hospital Comarcal de Inca. Como sabemos, los inicios de todo, pues al principio son difíciles y bueno, cuesta poner en marcha los programas, pero bueno, al haber llegado a esta cifra, bueno, pues ya tenemos bastante consolidado todo el circuito para atender a estos pacientes.
¿Y cómo está el camí fins arriba aquí? Com han dit, fa 2 anys es desviava els pacients a son espases. Ara no, això redunda la qualitat de vida del pacient.
Sí, claro, porque cuanto más cerca podamos atender a los pacientes del domicilio, pues es mucho mejor, tanto para ellos como para los familiares. Bueno, desde aquí quiero dar las gracias al doctor Antoni Figuerola, que fue el que inició el implante de marcapasos, y luego, bueno, pues durante estos años, pues hemos continuado pues con esta prestación. También veníamos de Sonespaces, el doctor Pérez Castellanos y yo misma, para mantener esta prestación que consideramos que es muy importante para toda la población del área de Tramuntana.
¿Quines previsions hi ha enguany pel que fa a implantació de marcapassos? ¿Quant de pacients esperen, doctora?
Pues mira, más o menos hasta ahora llevamos unos 38 pacientes implantados y, bueno, calculo, esto es difícil, ¿no? Porque, bueno, muchos son urgencias que acuden y demás al hospital, más o menos estimamos en torno a unos 80, más o menos también teniendo en cuenta la estadística que se publica cada año en la sección de arritmias de la Sociedad Española de Cardiología, más o menos sabemos que hay en torno a un 8-10% de crecimiento anual en el número de implantes de marcapasos. O sea que yo creo que sí que podremos estar en torno a estas cifras, más o menos.
¿Han millorat molt els marcapasos i la seva implantació, doctora?
Sí, bueno, la verdad es que la tecnología médica está en constante avance. Ahora hay técnicas nuevas para implantes de marcapasos que en el futuro también esperamos poder incorporar. Ha mejorado mucho la tecnología, las baterías tienen mayor longevidad y esto evidentemente pues favorece a los pacientes.
Han dit que genera més comoditat pels usuaris del sector i un estalvi també en despesa sanitària, atès que aquests pacients ja no precisaran ambulàncies bàsiques o medicalitzades per ser traslladats a les passes, no? Són recursos públics que se poden estalviar.
Sí, claro. Sí. Aparte de los recursos, que es muy importante dedicarlos a las cosas que realmente hacen falta. Y también, pues, creo que la comodidad, pues eso, que tampoco, no solo los pacientes, sino los familiares, tampoco se tienen que estar desplazando más lejos y están más cerca de casa.
A més, doctora Expósito, poden dir que la implantació de marcapassos ha superat un vot de qualitat, d'excel·lència per l'Hospital Comarcal d'Inca gràcies a l'esforç multidisciplinari de diversos serveis, cardiologia el seu, radiologia, quiròfan, no?
Sí. Sí, la verdad es que en todo esto pues hay mucha gente implicada. Hay que tener en cuenta que el Hospital Comarcal de Inca, se nos ha quedado pequeño. De hecho, hay un proyecto de ampliación y la verdad es que, es bastante complejo. Y yo doy las gracias a todos los servicios quirúrgicos, el aumento de la eficiencia en el uso de los quirófanos que permite el incorporar cada vez más técnicas y más prestaciones en los quirófanos de l'hospital.
La darrera, doctora, quin pacient és susceptible de rebre marcapassos? Quina patologia cardíaca té? Un poquet de pedagogia.
Sí, básicamente los marcapasos, la indicación fundamental es cuando hay trastornos en la conducción o en la generación del impulso cardíaco. Entonces, claro, esto solamente se puede sustituir con los marcapasos. Muchos de ellos no tienen una patología cardíaca concreta, la gran mayoría es simplemente, por envejecimiento del sistema eléctrico normal del corazón. Sí que hay algunos casos en los que hay patología cardíaca asociada, estos son los menos, y también hay otro tipo de implantes de otros marcapasos que se implantan para mejorar la contracción cardíaca y favorecer, cuando el músculo cardíaco está débil y se dan una serie de condiciones eléctricas en el corazón, como lo que se llama, el bloqueo de rama izquierda, que en esos casos hay que poner unos marcapasos especiales que ayudan en esta función. La gran mayoría es por problemas eléctricos en el corazón.
I de moltes gràcies, doctora Carmen Expósito, cap de secció de Cardiologia Hospital Comarcal d'Inca. Enhorabona per assolir aquesta fita i que tingui un gran estiu.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gràcies. Fem ara una petita durada, però en uns segons tindrem aquí el director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu a Mallorca, Jaume Morell, amb ell xerrant de tots els serveis que tenen de referència. Fins ara mateix.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
IB3 Ràdio és Dial.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Vida saludable amb Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte a IB3 Ràdio, el programa de referència de salut i benestar a la Ràdio Pública de les Illes Balears. A veure, encetam la segona part del nostre programa a l'entrevista presencial als estudis d'IBT Ràdio. Avui ens visita el màxim responsable de l'Hospital Sant Joan de Déu, Palma Inca, que des del passat mes de gener lidera l'estructura de l'ordre hospitalària. Ens estan referint a Jaume Morell.
Està inserint d'un professional molt arrelat a la casa, tota vegada que va ser director financer i de serveis generals, a més d'adjunta i herència. Per tant, està partícip i responsable directe, per exemple, en el punt d'inflexió que suposa que Sant Joan de Déu formi part de la xarxa hospitalària pública balear. Jaume Morell també va coordinar la licitació, gestió de finançament i la direcció d'obra i apertura dels projectes de reforma integral de l'Hospital de Palma, de la construcció de l'Hospital d'Inca i de la reforma integral del centre de rehabilitació.
També participà directament en la constitució de la Fundació, que ara ha complit per 10 anys. Jaume Morell és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, a més d'especialista universitari en Direcció dels Serveis Clínics i Assistencials. Coneixem ara mateix els seus objectius, com afronta aquest nou repte després de 20 anys a la casa. A Sant Joan de Déu, que la coneix a la perfecció, tota vegada, com dèiem, que és imprescindible l'atenció a pacients de la nostra comunitat que estan oferint durant fa anys. Bon dia, senyor Morell, com està?
Bon dia, moltes gràcies per ser convidada.
Pregunta obligada, com està duent l'estiu? Està a punt d'agafar les vacacions? Com du la calorada?
Bueno, la sanitat no fa vacances. És vera que tots els professionals mos mereixem es merescut descans, però l'hospital està a ple rendiment, no tancam llits, els llits continuen plens de pacients de geriatria, de neurorehabilitació, i és vera que s'han de compaginar les dues coses. La qualitat assistencial no fa vacances, però els professionals se les mereixen.
Efectivament, doctor, podríem fer... Doctor, Jaume Morell. Bueno, gestor, millor dit. Podríem fer una foto, perquè, clar, llegim a l'Hospital Sant Joan... A l'Hospital Sant Espàs, aquests dies. No tancarà llis perquè l'estiu serà molt intens. I Sant Joan de Déu, quina foto té? Quan de professionals s'agafen vacacions? Un poquet. Com se planifica un estiu que, evidentment, vostè ho ha dit, el descans de personal és merescut, però la demanda assistencial també?
L'estiu se planifica molt de mesos abans i és vera que se conjunten les dues coses. S'ha de seguir donant resposta, sobretot en aquells processos en els quals nosaltres som referents i que no se poden aturar, els pacients de geriatria, de neurorehabilitació, d'atenció intermèdia, però és vera que aquells processos més ambulatoris, que a més també coincideix en que hi ha pacients i ciutadans que... Donat que estem en temporada alta i hi ha molta feina, trien no operar-se d'algo que no sigui una urgència, no? Tu pots tenir una intervenció que diu no, aquesta la posposaré a octubre perquè ara vull fer la temporada, i per tant se conjunten les dues coses, l'activitat ambulatori es veu que baixa una miqueta, els professionals se poden agafar vacances, però després hi ha un 80% de la velocitat de l'hospital que continua amb el seu ritme.
Senyor Morell, fa poc presentaren la seva memòria de 2025. Són vostès referents en rehabilitació i atenció intermèdia?
Així és. Nosaltres tenim una cartera de serveis una miqueta especial, en la qual tenim tres grans serveis principals, dos dels quals som referents, podríem dir, la rehabilitació i neurorehabilitació, i l'atenció intermèdia, diguem, que l'agafa sobretot el servei de geriatria, que tenim l'única unitat de docent multiprofessional. Després tenim un altre servei que no és referent, sinó que és substitutori, que eixuga llistes d'espera de la sanitat pública, que és la traumatologia. Per això dic que els dos primers són els que en l'estiu han de seguir a tot ritme, perquè, diguem, són supersectorials i agafam usuaris i ciutadans de totes les illes, i el segon és el que, tant en consultes com a activitat quirúrgica, sí que pot baixar una miqueta el ritme en l'estiu.
També hem conegut que participen a un assaig nacional sobre com educar el pacient en realitat virtual. En què consisteix això?
Bueno, és un assaig que mos fa molta d'il·lusió perquè conjunta tres pates importants, innovació, investigació i, sobretot, l'atenció al pacient, posar el pacient en el centre. És un estudi multicèntric que hi participen 20 hospitals de tot Espanya i que Sant Joan de Déu és l'únic hospital de Balears que hi participa. És un estudi fet en realitat virtual pel qual un pacient amb problemes urològics que necessita d'aprendre tècniques que poden ser emocionalment complicades, com és l'autosondatge vesical, perquè té una lesió neurològica, una lesió medular, pues, mitjançant la realitat virtual, practica aquesta tècnica de tal manera que acompanyada o acompanyat d'un professional pues, minva aquest estrès que se trobaria quan estigués a casa seva i s'hagués de practicar i tot sol aquesta tècnica.
que està clar que situa l'hospital a l'avantguarda, perquè en 20 centres més a nivell nacional, vull dir, està situant el Senyor de Déu a la innovació màxima.
Està clar. Tot això ve perquè són referents en lesió medular en tota la comunitat autònoma des de l'any 2015, i per tant, els pacients que tenim nosaltres són, com he dit tantes, supersectorials, venen de tota la comunitat autònoma i per tant han de ser referents no només en l'assistència, sinó també en la innovació i en totes les noves tècniques que vagin sortint perquè el pacient estigui el màxim de confort.
Arribat en aquest punt, el que fem, més enllà de sentir evidentment l'opinió del director gerent de Sant Joan de Déu, és conversar amb Maria Reyes Marín. Ella és la coordinadora infermera responsable de l'assaig clínic. Bon dia, benvinguda al nostre programa, com està?
Bon dia, un saludo para ti y todos los oyentes de IB3 Radio.
Muchas gracias
por el espacio y la invitación.
Faltaria. Reyes, com ajuda la realitat virtual, en aquest cas, en l'aprenentatge de l'autosondatge, que el senyor Morell ens ha explicat, però vostè, com que és responsable, ens podrà dir més coses?
Pues bien, la realidad virtual como método de educación sanitaria en el autosondaje no pretende suprimir esta educación tradicional, sino transformarla. A través de este aprendizaje y este proyecto innovador, tanto pacientes como profesionales, pues permiten cuidar y ofrecer una técnica, como he dicho, innovadora, y la incorporación pues permite a los pacientes practicar este procedimiento en un entorno inmersivo que a la vez pues es más seguro para ellos, lo puedes controlar y ambos pues lo digamos practican antes de iniciarlo de forma real. Uh-huh. Es una tecnología pues eso que reproduce lo que es todo el procedimiento de autosondaje y facilita la compresión al paciente. Yo creo que aumenta su confianza y favorece pues que adquiera más rápido estas habilidades y conocimientos.
Y efectivamente es una cosa, es un recurso, la realidad virtual, que cada vegada s'empra més en la sanitat, la Espanyola contra el Càncer, la Fundació Banc de Sang també les empra. És una manera visual de cara al pacient d'aprendre, no?
Sí, correctamente. En el campo de la sanidad, pues sí que se viene utilizando en otros escenarios, como son en simulaciones, en intervenciones quirúrgicas. También, por ejemplo, en salud mental se utiliza para el tratamiento de las fobias. En casos de intervenciones que puedan resultar estresantes para las personas, pues reducen el dolor y les reducen la ansiedad. Y en el caso de la rehabilitación, y también se utiliza tanto en la rehabilitación motora como cognitiva, la realidad virtual. Pero como método de educación sanitaria para pacientes, yo digo que es innovador porque hasta ahora no se conoce que se haya utilizado para enseñar a los pacientes. Ahora mismo estamos en este proyecto de investigación a nivel nacional, que es sobre un procedimiento concreto, como es el autosondaje de las personas, pero que en un futuro, en lo inmediato, se puede extrapolar a muchas otras intervenciones de educación sanitaria en los pacientes.
I Reyes, com a coordinadora infermera, imagino que sent orgull, perquè és un prestigi que Sant Joan de Déu participi en 20 hospitals nacionals en aquest projecte que du 12 mesos de durada.
Correcto. Es un orgullo para mí, es un placer tener esta oportunidad de representar a Baleares en este proyecto, porque además, bueno, pues somos el único centro elegido en Baleares, y entonces, pues bueno, para mí es todo un orgullo y, bueno, pues una responsabilidad también, por otro lado.
I de moltes gràcies, Maria Reyes Marín, coordinadora infermera responsable de l'assaig clínic, el qual participa, com compta Sant Joan de Déu, en 20 hospitals més. Enhorabona i fins una altra.
Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros.
Gràcies.
Un saludo.
Seguim amb més qüestions amb el senyor Morell. A més, el passat mes de juny, a la Gala de la Salut, que hi érem nosaltres, reberen dos premis que demostren la seva referència també en innovació.
Sí, així és, estem molt orgullosos. El que en principi podien ser dos projectes independents, en el final se relacionen molt, perquè un d'ells era l'aplicació d'un sistema d'intel·ligència artificial a les consultes metges, pels quals el programa te proposa ja una redacció de nota clínica dins història clínica, de tal manera que allibera en el professional sanitari d'escriure, de manejar l'ordenador i permet focalitzar-se amb el pacient, mirar-li en els ulls, entendre-lo, i per tant, és el que deim sempre, empleant-se intel·ligència artificial no per deshumanitzar, sinó per humanitzar l'assistència. I el segon, que li hem posat un nom, que és Impulsia, que és acrònim d'impulsar la intel·ligència artificial, respon a que tots els altres, per exemple, d'aquesta nota clínica feta per intel·ligència artificial, puguin desplegar-se a la resta de professionals. Nosaltres tenim molt de projectes en marxa, que els posam en marxa com a pla pilot, que, per exemple, se va fer amb una consulta de neurologia, triant un professional adequat, però després, quan una cosa ja funciona i està aprovada i se sap que humanitza, doncs el que feim és, amb el projecte Impulsia, pels quals hem alliberat professionals assistencials i els ubicam part del seu temps en el Departament de Sistemes d'Informació, el que fan és desplegar tot això perquè la resta de professionals puguin aprofitar-se i, sobretot, els pacients.
Vostè es troba en el primer any com a màxim responsable de Sant Joan de Déu, d'un poc més de mig any al capdavant. Quin balanç fa del seu aterratge que, lògicament, en haver estat tant de temps com a mà dreta del gerent sortint, l'adaptació va ser immediata?
Bueno, un balanç molt positiu, molt il·lusionant, un primer mig any en el qual ens hem dedicat, tant jo com tot l'equip, a escoltar, escoltant els professionals, a escoltar en els comandaments, a escoltar a les administracions públiques, a anar a les administracions públiques i, sobretot, a preparar el que per nosaltres és el més important, que és el futur de Sant Joan de Déu dins les Illes Balears. Vale? Nosaltres ara el que començam és una reflexió estratègica, la preparació d'un pla estratègic que ens ha agafat l'estiu per mig i que, per tant, la punta de llança ja serà el mes de setembre, però que ja ho tenim en marxa. I això és el que, diguem, l'encàrrec principal que teníem per aquest primer any. Vale? No pretenem tocar res ni moure res d'algo que funcionava i funcionava molt bé, però sí que han de preparar la institució per els propers 10 anys i per reptes assistencials que tenim.
Mm-hmm. Un, quan coneix la casa, sap que l'ADN que tenen els treballadors està molt impregnat. Els valors, la humanitat, com s'atén el pacient, vull dir, això es marca Sant Joan de Déu, arreu del món.
És així. De la mateixa manera que nosaltres sempre deim que no tractam malalties, sinó que tractam persones, no tenim professionals, no tenim contractes de feina, sinó que tenim persones. I, per tant, el professional és persona, el professional s'ha de cuidar de tal manera que aquest acompanyament que ell sent, aquesta acollida que ell sent, sigui capaç de traslladar-la amb els valors que tu dius en el pacient, que en el final és el que està en el centre. Aquest és el nostre ADN. Totes les enquestes de clima i, diguem, totes les estadístiques d'hospitals magnètics ho diuen, i jo penso que és la manera de que en el final el pacient se vegi recompensat per això. Vull dir, tu pots tenir molta tecnologia, pots tenir molta innovació, però darrere de la professionals. La tecnologia te pot fer diferencial, però el capital humà te farà únic.
Deia que Sant Joan de Déu du una velocitat de creuer en els seus projectes, però un dels quals vostè ja ha signat i ha format part en aquests 6 mesos és el conveni del Consell de Salut en la prevenció del suïcidi. En què consisteix aquest programa, que jo crec que és fonamental avui en dia, com se xerra, Jaume, obertament d'aquesta problemàtica cada vegada més arrelada en la gent jove i que, efectivament, és una xacra que tenim aquí i que hem de posar a fil a l'agulla en convenis com el seu?
Les estadístiques són tremendes a nivell de suïcidi. I la paraula clau d'aquest programa, el programa PAPS, és la paraula acompanyament. ¿Vale? En aquest cas, nosaltres formem part d'algo que també vull posar en valor aquí, que és que l'estratègia de col·laboració entre l'administració pública i una entitat sense afany de lucre com la nostra pot donar uns fruits espectaculars per al ciutadà, en el final. El programa consisteix en que en xarxa, des d'atenció primària, des dels centres de salut mental dels hospitals d'aguts, pues, detectin aquestes casuístiques i derivin en el programa a tots els professionals, sobretot de psicologia, que tenim persones que, arrel de situacions de vulnerabilitat, en el nostre cas, sobretot, de dolor persistent, que és el que ens dedicam, hagin tingut un ideari suïcidi i que pugui, diguem, acabar amb algo que no hauria d'acabar. Quan se detecta això, se deriva en el programa i a partir d'aquí se li acompanya. se li acompanya de tal manera que no només l'objectiu és treure-li aquesta idea del cap, sinó potenciar i treure la xarxa que ha d'haver darrere ell perquè després se senti amb una confortabilitat a sa vida que faci que no torni a pensar en això. Xarxa familiar, xarxa comunitari, etc.
Senyor Morell, Sant Joan de Déu és l'únic centre que disposa d'una unitat docent multiprofessional de geriatria, que ho comentàvem al principi de l'entrevista. Els seus resultats són tan bons que volen ampliar una plaça MIR més. A les Illes només hi ha prop de 12 geriatres. En falten?
En falten. En falten i en faltaran. Perquè la realitat demogràfica és la que és. Cada vegada som més i cada vegada vivim més anys i haurem de viure'ls bé, perquè si no, no té sentit. No només volem ampliar la unitat docent multiprofessional, que ja ho han fet i ja ens han concedit, amb el segon metge resident, ara ja formarem dos metges residents cada any i dues infermeres especialistes en geriatria cada any, no només l'objectiu és ampliar això, sinó l'objectiu és que cada any en surtin més d'especialistes, perquè en el final estem sembrant per el futur. Això no és una despesa, que també hi ha despeses darrere, perquè necessites un cap d'estudis, necessites tutorització, necessites alliberament d'hores per formació i docència, però és una inversió de futur, perquè en el final tots els hospitals, no només Sant Joan de Déu, el futur són durat, el futur hospital de Felanitx, les unitats de serveis de geriatria que se puguin obrir dins els hospitals d'aguts, necessitaran de professionals i han de sortir de les unitats docents, en aquest cas de la nostra, pues, sortiran els especialistes en geriatria. Sí, sí.
Senyor Moroi, qui coneix en Joan Carulla, sabem que fa uns anys ell tenia un somni, que vostè ho coneix a la perfecció perquè era seva mà dreta, que era l'escola d'infermeria amb unes instal·lacions davant perquè Sant Joan de Déu disposa d'espai. Clar, en aquell moment va sortir el CESAC i el va fer, i el senyor Joan Carulla, en criteri, va dir igual no fa falta ja, però mos han trobat en que les universitats privades han començat, fins tot l'Hospital de Llevant de Manacor fa Nebrija, també infermeria, ha canviat l'escenari tant que jo no sé si aquest somni s'ha quedat aparcat, vostè ara seràs director gerent i podrà dir si això ara mateix no és una prioritat, o si en uns anys se podria reprendre perquè falten especialistes, i després aprofit per demanar-li, en la línia de la formació universitària que fa Sant Joan de Déu, que han arribat a un acord amb la Universitat de Mallorca, Baia de Mar, per formar gent també i fer pràctiques. És a dir, a l'abast de la universitat sempre el servei Sant Joan de Déu.
Està molt relacionat amb el que comentàvem abans. Se necessiten especialistes i se necessita formar gent, i si les notes de tall són tan altes és perquè hi ha alumnes disposats a accedir-hi i, a més, hi ha demanda i hi hauria feina per tots. Sant Joan de Déu, com coneixeu bé, té una clara vocació pública, no només a la sanitat, sinó també a la docència. Sant Joan de Déu té una facultat d'infermeria a Catalunya, que primer estava escrita a la UB i ara està escrita a la Universitat de Vic, i té una facultat d'infermeria a Madrid, també amb vocació pública. Nosaltres aquí, la primera passa que vàrem fer era anar a intentar dur la nostra facultat d'infermeria i escriure-la a la UIP. Vale? Per aquesta vocació pública que tenim. Això, per distintes circumstàncies, no va freguar, i nosaltres el que no volíem era fer una facultat privada pura, perquè no és la nostra vocació.
Essència.
No és la nostra essència, no és el nostre ADN. A partir d'aquí, pensam que, com hi ha tanta necessitat, benvingudes totes les places que surtin del CESAC, benvingudes totes les places que surtin de Nebrija, perquè necessitem professionals, que totes les que surtin de SUMAC, i nosaltres estirem oberts a fer qualsevol cosa que doni resposta a necessitat de ciutadans. Per tant, és un repte que ara mateix no està dins un curt termini, però estic ben segur que en aquest pla estratègic que nosaltres estem elaborant i que reflexionarem aviat, hi haurà una part de docència que inclourà això.
I tots els sanitaris que puguin formar, evidentment, si se poden retenir i quedar Sant Joan de Déu, millor que millor, no?
Fantàstic, claro. Sí, sí, d'això se tracta. Per això nosaltres mai mos tancam a acollir alumnes de pràctiques de totes aquestes facultats que hem comentat. Nosaltres els acollim, els acompanyam d'una manera distinta. Resultat de satisfacció de quan se'n va l'alumne i els hi passes una miqueta els feedback, són bons, alguns se queden, òbviament, i uns altres se'n van i no hi ha problema. La rotació també és algo normal. A més, estem en una època, ho coneixem, amb un canvi de paradigma total i absolut. Fins ara, el professional cercava una estabilitat, un contracte fixe, aquí me vull jubilar, ara això ja no és així, la gent ja pensa en altres coses i és totalment lícit, i per tant, quan un professional se quedi un quants anys, estiren contents. I si després se'n va i s'endú un bagatge important, pues benvingut sigui.
Recordem als nostres oients que estem conversant amb el màxim responsable de l'Hospital Sant Joan de Déu a Mallorca, el senyor Jaume Morell, director gerent. Fem una petita pausa i tornem a la recta final del programa.
Vida saludable amb Carlos Hernández.
IB3 Ràdio és investigació.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Vida saludable, amb Carlos Hernández.
Darrers minuts d'aquest programa de referència de la sanitat i el benestar a la ràdio pública, en Jaume Morell, director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu de Mallorca.
Senyor Morell, com dèiem, i continuem l'entrevista, Sant Joan de Déu, a més de tot el que fa, disposa d'una unitat d'amputats. Què és la diferència d'altres existents en aquesta unitat?
Bueno, la diferència és que nosaltres no rehabilitam un amputat, sinó que rehabilitam una persona. L'amputat, quan ve de la seva fase aguda, lo normal a l'Hospital de Son Espases, després d'un accident, ve d'una situació emocional molt complicada. Si mos posem a la seva pell, arriben al nostre hospital amb un membre menys de seu cos, han passat per UCI, ha estat molt complicat. A partir d'aquí, la situació emocional forma part de la seva rehabilitació. No podem tornar-li el membre, però sí que podem reconstruir part de la seva vida. I, per tant, la diferència és que és una unitat multidisciplinar, amb metge rehabilitador, amb fisioterapeuta, amb terapeuta ocupacional, amb psicòleg, perquè el que volem és que torni a la seva vida amb aquestes noves circumstàncies que se trobarà i que no s'esperava i que venen després d'un procés molt llarg, d'un procés d'uns 6 mesos de rehabilitació.
A l'octubre se celebrarà a Palma el Congrés Nacional de Paraplegia i Sant Joan de Déu en serà la seu. A més, l'hospital compta amb l'única unitat de lesió medular de Balears. Ens pot xerrar d'ella i del Congrés?
El Congrés és un orgull per nosaltres, perquè posa en valor aquesta unitat de lesió medular que fa que siguem referents a totes les Illes Balears des de l'any 2015, quan van tenir aquest encàrrec per part de l'administració pública. Fins en aquell moment, els pacients en lesió medular s'havien de desplaçar a la Guttmann de Catalunya o a l'Hospital de Parablèjicos de Toledo per fer aquestes revisions que ara se fan a Sant Joan de Déu. I aquestes revisions, la peculiaritat que tenen és que són multidisciplinars. Des del metge rehabilitador fins a l'uròleg, que té que veure amb els projectes d'investigació que han comentat abans, pues forma part d'aquestes revisions. El Congrés és una oportunitat per no només mostrar com ho fem, sinó per absorbir totes aquelles innovacions i noves tècniques que vendran d'altres bandes del món i d'Espanya, perquè és un congrés nacional, de tal manera que sigui al final els pacients que s'aprofiti de tot això.
No tenim temps, senyor Morell, per xerrar de la Fundació, que fa una magnífica feina de 10 anys, però sí que voldríem, encara que fos una espipellada, la feina social de Sant Joan de Déu, per exemple, podríem xerrar de PROA i d'altres projectes.
El programa PROA, com tu has comentat antes, forma part de l'ADN de Sant Joan de Déu. Sant Joan de Déu és una entitat sanitària, social, pública i solidari. El programa PROA el que fa és que acompanya a tot aquell usuari que surt del món sanitari, diguem, que se li dona salta, però que en el final segurament acabaria amb un reingrés perquè necessita d'una continuïtat assistencial. Són o pacients amb un problema de neurorehabilitació, o pacients amb una lesió medular, que sí que és vera que el seu procés agut ha finalitzat, però que necessita una readaptació a la seva vida diària. Els acompanyem a tornar a agafar l'autobús. Tenim programes perquè facin caiac adaptat davant l'hospital, que tenim una ubicació privilegiada, perquè facin una gestió en el banc, etc. I també és un programa multidisciplinar que està molt ben valorat, és vera que no està finançat per Cipsalut, sinó que ja és un servei social finançat per Cimas, però que, diguem que tanca cercle de lo que a Sant Joan de Déu li agrada, que és no mollar l'usuari, sinó acompanyar-lo fins a la seva readaptació a la vida diària.
La darrera qüestió, que jo crec que és un missatge que s'ha d'entendre i explicar perquè la societat balear ho sàpiga, o sobretot la mallorquina que està a Mallorca, i és que Sant Joan de Déu forma part de la xarxa pública sanitària balear, que és importantíssim.
És així, és així. La xarxa pública creada l'any 2013 la composen els hospitals públics com que tots coneixem, Sant Espasa, Sant Llàtzer, Manacor, Inca, etc. Més aquells hospitals de sense afany de lucre, com som nosaltres i Creu Roja, que estem adscrits a la xarxa pública mitjançant un conveni singular. Això que fa que el 100% dels nostres pacients siguin públics, el 100% de la finançació és pública i la qualitat assistencial que molts requereixen és la mateixa que un hospital públic. Com he dit abans, Sant Joan de Déu és una entitat amb vocació pública, sanitària, social i solidària. Això és la base per aquesta reflexió estratègica que nosaltres començam ara i que ens ha de posicionar dins el futur de la sanitat de les Illes Balears, que contempla un increment de places d'atenció intermèdia, com han comentat de Sondureta i Felanitx, i esperem que anar de la mà de l'administració com ha anat fins ara.
Segur que sí. Senyor Jaume Morell, director gerent de Sant Joan de Déu a Mallorca, seguirem pendent de la seva actualitat, del Congrés, del Pla Estratègic, i ja sap que té aquí els micròfons d'IBT Ràdio per xerrar tota l'actualitat de la seva gran, de l'Hospital Gran de l'Ordre que vostè representa. Gràcies i bon estiu.
Gràcies a vosaltres per ser convidada.
Gràcies. Laura, bon cap de setmana.
Igualment, Carlos.
Tornant dissabte que ve aquí Vida Saludable, passin bona setmana.
Calça i de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría, una compañía, un traguito al día, mi filosofía, no me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones, tequila por montones, pa' que no pare la fiesta, yo te pongo las canciones. Contigo en vacaciones.
Son los